Bon dia, Sant Jaume de Llierca continua sense caixer automàtic.
L'informatiu del migdia.
De que sigui una, com una mena d'obligació per part dels bancs, de que siguin els bancs que hi destinin mínim un caixer automàtic a pobles com el nostre.
És l'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol. Els veïns i veïnes estan farts d'haver-se de desplaçar a Olot o Besalú cada cop que volen treure diners en efectiu. Des de l'Ajuntament insisteixen en que cal treure una llei que obligui a les entitats financeres a garantir el servei en pobles de més de 500 habitants. De seguida coneixem el detall d'aquest i altres temes. Abans, però, avui és divendres 13 de gener de 2023 i el dia té més actualitat que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Més de mig miler de persones han trobat feina aquest 2022 a través de Dinàmic. L'àrea d'ocupació del Mas Les Mates ha gestionat 591 ofertes de treball, principalment del sector del comerç i de l'hostaleria. Les dificultats per cobrir vacants en oficis tradicionals han estat de les poques notes negatives relacionades amb l'ocupació a la comarca. La tècnica d'ocupació és Mariona Manyà.
L'atur, també ens trobem que cada vegada hi ha menys atur de llarga durada.
Les obres de la plaça Major arrencaran en els pròxims dies, ho confirma el primer tinent d'alcalde, Estanis Vereda, en declaracions a Olot Televisió i Ràdio Olot. La primera fase consistirà en substituir rajoles trencades, neteja del cablejat i en treure les jardineres. Segons Vereda, les obres estaran enllestides en uns 2 mesos.
La gran majoria són habitatges que no estan en condicions.
Sant Joan les Fonts inaugurarà el Parc de Camp Miquelet amb una festa. Aquest diumenge al matí, l'Ajuntament ha organitzat una sèrie d'activitats per celebrar l'adquisició dels terrenys. Aquest desembre, el consistori va arribar a un acord amb l'antiga propietat per la compra dels terrenys a canvi de 65.000 euros i un terreny. L'alcaldessa de Sant Joan les Fonts és Maria Vidal.
Amb motiu, doncs, d'aquesta finalització de tot aquest treball i d'aquesta adquisició d'aquest parc, que ha quedat ja per tota la gent del municipi pel futur...
I en esports, una final per tancar la primera volta. La Unió Esportiva Olot ha de començar a retallar punts, si no vol que la permanència sigui una utopia en la segona part de la temporada. Diumenge té una oportunitat a casa contra el Prat, un rival que també està en zona de descens i que té 7 punts més. Rissonyó tindrà 2 centrals més que la setmana passada, Gonzalo Pereira, que torna de l'ascensió, i Lluís Espar fitxat dilluns. L'entrenador de l'Olot és Jonathan Rissonyó.
Sí, n'hi ha que guanyar. Crec que és un partit on... que n'hi ha que guanyar sí o sí.
I seguim en esports i en futbol. El Bos de Tosca buscarà la segona victòria consecutiva a Torelló. El conjunt groc visita l'equip osonenc aquest dissabte a 16:45. Un duel entre recent ascendits a Primera Catalana i que actualment estan separats per 3 punts a la classificació. L'equip de Jean-Miquel Salavedra i Jordi Boix ve de sumar la primera victòria a casa de la temporada.
Sí, aquí a prop, un equip que en teoria també acaba de pujar... un equip que ha d'estar, en teoria, entre nosaltres.
I a la contraportada, començar a córrer sense tenir-ne coneixement pot ser molt perillós. Ho explica el preparador físic de la Unió Esportiva Olot i llicenciat en CAFE, Ferran Joan Miquel. En una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió, destaca la importància de deixar reposar el cos, sobretot aquelles persones que han començat fa poc i no fer grans esforços.
Començar un dia amb un volum determinat, amb una carrera determinada, imaginem-nos el cas de 20 minuts, per exemple, anar a córrer, i si el cos ho tolera bé, doncs el següent dia puc augmentar una mica aquesta càrrega.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Obrim el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. I ho fem com sempre, començant per l'àmbit nacional i internacional, i és que el preu dels aliments tanca l'any amb una pujada històrica. Malgrat la moderació dels preus dels carburants i l'energia, l'encariment dels aliments es dispara un 13 i un 15% a Catalunya i Espanya, respectivament. Aragonès defensa ser la cimera hispanofrancesa, si bé Macron qui l'ha de rebre, si no, diu. El president ha fet arribar a la Moncloa els temes que vol que es tractin a la cimera, com ara el corredor mediterrani o la defensa del català a Europa. I en successos, detingut per agredir sexualment una menor de 12 anys a Cervera. L'arrestat és veí de Balaguer i coneixia la víctima, tot i que no són família. Ja en l'àmbit internacional, a les faveles del Brasil, hi ha més fam, però Bolsonaro hi manté els suports. L'expresident d'extrema dreta va augmentar els subsidis als més pobres, però el preu dels aliments també s'ha disparat. Com serà el rescat dels 7 astronautes russos atrapats a l'Estació Espacial Internacional? Una avaria a la nau suís obliga a posar en marxa un operatiu d'emergència. El 20 de febrer s'enviarà una nau buida a l'Estació Espacial Internacional. I troben el temple perdut de Poseidó, enterrat durant 2.000 anys en un turó del Peloponès. L'estructura és en una zona de 3 turons rocosos que s'havia vist afectada per diversos fenòmens extrems com terratrèmols i tsunamis.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
De moment el temps no canvia gaire, encara tenim anticicló. Una petita cua de front porta núvols alts i mitjans, sobretot cap al nord de les comarques de Girona, un cel enterbolit, però a la tarda això passarà amb més sol. I la temperatura, doncs, que pràcticament no canviarà. Màximes de 12 a 15 i mínimes que han estat fredes dins de la normalitat. 0 graus als afores de Girona, 0 graus a Olot, 1 sota 0 a Vic, 2 sota 0 a Manlleu i a Olost, o 3 sota 0 a Das, doncs és un fred moderat, típic d'aquestes èpoques. Bé, dissabte no canvia el temps. Sol, temperatura freda matinada, alguna boira cap a Osona, i el dia tranquil. De dia potser puja un pèl la temperatura. Al voltant de 14, 15, 16, les més altes al litoral i prelitoral. Diumenge al matí s'anirà ennuvolant. I arriba un canvi que notarem amb un front de núvols a la tarda, ja diumenge queda tapat, i podria ploure, especialment tarda, vespre, inici de la nit d'aquest diumenge, a la costa, sobretot, i prelitoral. Per tant, cap a les Gavarres, Gironès, Baix Empordà, la Selva, les Guilleries, l'àrea del Montseny, hi pot ploure, o, al baixar la temperatura, nevar cap als 1.300 metres al Montseny i a última hora del dia, diumenge, nevaria més avall, a 1.000 metres, potser fins a les Guilleries. No tant al Pirineu, és una situació més de pluja costanera. Bé, dilluns el temps vindrà marcat per una forta baixada de temperatures, alguna nevada al Pirineu a cota baixíssima, 600 metres, i vents molt forts de nord-oest al Pirineu i a l'Empordà. El fred serà viu, però no extrem. Tot això pendents que cap a dimecres i dijous encara baixi més la temperatura, però sempre amb vent de nord-oest, de moment amb poca pluja, almenys fins dijous.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
I ara sí, obrim la carpeta de temes i parlem de Sant Jaume de Llierca, que continua sense cap caixer automàtic. Els veïns i veïnes estan farts d'haver-se de desplaçar a Olot o Besalú cada cop que volen treure diners en efectiu. Des de l'Ajuntament insisteixen en que cal treure una llei que obliga a les entitats financeres a garantir el servei en pobles de més de 500 habitants, informa Gerard Puigdemont.
Passen els mesos i la falta de caixers a segons quins pobles segueix present. A Sant Jaume de Llierca, la licitació perquè una entitat bancària s'establís al municipi va quedar deserta, al·legant que no els hi sortia compte. Des de l'Ajuntament miren de forçar la situació per canviar aquest escenari i segueixen reclamant que les converses entre partits al Parlament de Catalunya acabin amb una proposta de llei que passi pel Congrés i el Senat i que s'obligui a habilitar almenys un caixer en pobles de més de 500 habitants. Ho explica l'alcalde de Sant Jaume, Jordi Caragol.
De que sigui una, com una mena d'obligació per part dels bancs, de que siguin els bancs que hi destinin mínim un caixer automàtic a pobles com el nostre. Ens agradaria que fos així i que no fóssim els ajuntaments, els municipis, que hi haguéssim de destinar recursos públics per poder tenir aquest caixer.
Fa temps que s'allarga aquesta problemàtica i aquesta situació incomoda els veïns i el seu dia a dia. Ho explica en Francesc Mir, veí de Sant Jaume.
Ah, no podem treure cèntims. Estem molt emprenyats amb aquest del banc. Tota la vida havien tingut un banc aquí i ara de cop i volta sense banc.
Molts veïns i veïnes de Sant Jaume es veuen obligats a desplaçar-se a Olot o Besalú, i és que no és només el fet d'haver-se de desplaçar, sinó el fet d'haver de pagar per aconseguir diners en efectiu, ho explica la Berna López, veïna del poble.
És molt malament perquè tenim que pujar a Olot, tenim que pagar pàrquing, no es costa calés, perquè és clar, ningú té pagat el pàrquing, a part del temps que perds allà.
Han de pagar sovint l'aparcament i també la gasolina. El problema és més greu, però, per a les persones grans que no hi poden anar pel seu compte o que han d'agafar un bus. Ho explica un altre veí del poble, en Joan Sorribes.
En fi, és un problema. I la gent gran, ja m'expliques. Jo sóc gran, però encara condueixo. Però els que no condueixen, què tenen de fer? Agafar la teixa i esperar el retorn, que si tarda una hora o dos o tres per anar a treure diners.
Si no es troba una solució, des de l'Ajuntament no descarten tornar a obrir la licitació perquè alguna entitat bancària vingui al poble, tot esperant que la puja de preu generalitzada baixi i aquest cop els bancs no tinguin excusa.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
I seguim parlant d'altres temes, i és que més de mig miler de persones han trobat feina aquest 2022 a través de Dinàmic. L'àrea d'ocupació del Mas Les Mates ha gestionat 591 ofertes de treball, principalment del sector del comerç i de l'hostaleria. Les dificultats per cobrir vacants en oficis tradicionals han estat de les poques notes negatives relacionades amb l'ocupació a la comarca. Des de Dinàmic volen apostar de cares a aquest 2023 per reduir la bretxa digital amb diferents cursos de formació, informa Roger Isen.
Seguint la mateixa tendència de l'any anterior, un 17% de les ofertes laborals estaven vinculades amb l'àmbit d'indústria i la resta es distribuïen entre el sector agrari i l'administració pública. Derivat d'això, aproximadament un 40% de les 503 persones que han trobat feina a través de Dinàmic han aconseguit una posició vinculada amb el sector serveis i un 20% en el camp de la indústria. Fent repàs a les xifres registrades, les ofertes vinculades amb oficis tradicionals com ser fuster o mecànic han estat les més difícils d'ocupar. La davallada de l'atur també ha estat positiva, ja que aquest darrer mes s'ha situat de nou per sota del 7% a la comarca, amb 1.980 persones sense feina. El regidor de Promoció Econòmica d'Olot és Estanis Baireda.
Fa uns dies vam tancar les dades d'atur del 2022 amb aquest 6,6 a nivell de comarca de la Garrotxa, unes dades realment doncs, molt positives, comparables a països doncs, com Finlàndia, Dinamarca o Suècia, per tant, xifres realment doncs, molt positives en quant a inserció.
En total, des de Dinàmic s'han ofert acompanyaments diversos a 680 persones des de consultes concretes relacionades amb la recerca de feina o el mercat laboral en general, a itineraris d'orientació personalitzats a les necessitats i perfils de cada moment. La tècnica d'ocupació és Mariona Manyà.
L'atur, també ens trobem que cada vegada hi ha menys atur de llarga durada, en el sentit de que moltes persones arriben, comencen l'orientació i molt en breu, amb el cap de vegades dos dies, una setmana, els truques per alguna oferta i ja estan treballant. Això evidentment és bo, eh? Que realment hi ha moviment i la cosa es mou, i això sempre, doncs, bueno, el mercat de treball, podríem dir que estan en prou bé.
Per aquest 2023, des de l'àrea d'ocupació de Dinàmic, es potenciarà el projecte de capacitació digital amb la intenció de reduir la bretxa existent en aquest sentit a través d'una metodologia pròpia.
I crear un estàndard únic perquè la indústria agroalimentària pugui garantir la seguretat i la transparència de les seves dades i quantificar les emissions de CO2 sense revelar detalls del procés de producció. És l'objectiu de Carboni Zero, un projecte a través de la tecnologia blockchain que permetrà establir un sistema confiable i alhora confidencial per a totes les parts implicades. Una de les empreses que participen en la prova pilot és Noel, el director industrial de la companyia, és Jordi Duc.
Però, clar, això és un altre nivell, és un nivell inalterable. Tu un Excel o un ERP el pots modificar, no? En canvi, el blockchain no el pots modificar. Està en milions d'ordinadors, en milions de llocs diferents, i aquesta tecnologia fa que això sigui inalterable. I, per tant, el que hi ha és fidedigne, I això és el que dona aquesta fiabilitat, aquesta consistència i aquesta confiança en aquesta tecnologia.
De moment, Bonpreu, Noel i Llet Nostra participaran en una prova pilot que preveu estendre la iniciativa a la resta d'una indústria que representa el 16% del PIB per arribar a reduir les emissions a zero.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I anem amb una de les obres més importants i més esperades per la ciutat d'Olot, i és que les obres de la plaça Major arrencaran en els pròxims dies. Ho confirma el primer tinent d'alcalde, Estanis Vayreda, en declaracions a Olot Televisió i Ràdio Olot. La primera fase consistirà en substituir rajoles trencades, neteja del cablejat i en treure les jardineres. Segons Vayreda, les obres estaran enllestides en uns 2 mesos. Pel que fa a la rehabilitació dels edificis, més d'un 80% es presentaran per obtenir les subvencions econòmiques.
Després d'un Nadal protagonitzat per la Fira del Pessebre i la pista de gel, la plaça Major d'Olot està a punt de canviar de cara amb l'inici de la primera fase de les obres. En els pròxims dies començaran la substitució de rajoles trencades, ja que entre un 30 i un 40% es troben en mal estat. També començarà la neteja de cablejat proper a façanes i la retirada de les característiques jardineres del voltant de la plaça. Des de l'equip de govern calculen que aquestes actuacions estaran enllestides en un període de 2 mesos, ja que no consisteixen en un gran canvi. A banda d'aquesta primera fase, més endavant se'n farà una segona, amb la rehabilitació dels habitatges com a gran protagonista. Un 30% d'aquests immobles ara mateix són buits. El primer tinent d'alcalde d'Olot és Estanis Vayreda.
La gran majoria són habitatges que no estan en condicions, és a dir, no és que... és a dir, que requereixen d'una rehabilitació, són habitatges que els propietaris no han estat capaços o no han pogut arreglar-se i per tant s'ha de fer una rehabilitació per poder-los posar en joc.
Des de l'Ajuntament d'Olot asseguren que s'ha parlat amb tots els propietaris i que després de les reunions mantingudes confien que entre el 80 i el 90% es presentaran a la convocatòria de subvencions per tal de tirar endavant les rehabilitacions. En total són unes 19 finques que s'arreglaran a partir del 2024.
Segurament aquestes rehabilitacions seran rehabilitacions que es faran a partir del 2024 a la majoria, i per tant és una cosa que no descartem, que si calgués fer alguna ajuda concreta a aquests propietaris, perquè si realment això els acaba fent decidir, doncs evidentment segurament que estarem en disposició de fer-ho, no? Perquè al final són un 30% d'habitatges, que estem parlant de 25, em sembla, aproximadament, habitatges que es podrien posar en joc, i per tant val la pena que entre tots fem un esforç.
Un dels objectius de les obres a la plaça Major d'Olot és reconvertir-la en un espai que sigui un eix central comercial i social de la ciutat, característiques que en els darrers anys ha perdut.
I també la Diputació de Girona destinarà 2.080.000 euros perquè la demarcació tingui més habitatge i de més qualitat en un context de recessió econòmica just després de superar la pandèmia. En concret, es tracta de 5 línies de subvencions a les quals es poden acollir els ajuntaments i els consells comarcals gironins per impulsar polítiques socials d'habitatge, així com a fer inversions i adquirir habitatge social. I marxem d'Olot, però ens quedem a la Garrotxa, perquè Sant Joan les Fonts inaugurarà el parc de Can Miquelet amb una festa. Aquest diumenge al matí, l'Ajuntament ha organitzat una sèrie d'activitats per celebrar l'adquisició dels terrenys. Aquest desembre, el consistori va arribar a un acord per la compra amb l'antiga propietat a canvi de 65.000 euros i un terreny. En declaracions a Ràdio Olot, Maria Vidal ha avançat que de cares a la primavera tenen pensat organitzar un festival similar al de l'estiu.
El parc de Can Miquelet de Sant Joan les Fonts passa a ser un dels grans actius del municipi després que l'Ajuntament adquirís els terrenys fa un mes. Per celebrar-ho, aquest diumenge al matí s'organitza una festa amb activitats per a tots els públics. La jornada comptarà amb la companyia Més Tomàquet i el seu Més Tomàquet en concert, un espectacle amb pallassos, nassos vermells, humor, música, globus, circ i titelles. Les persones assistents també tindran l'oportunitat de gaudir de jocs gegants de fusta dels olotins a Rian per gaudir amb família. I per acabar, se celebrarà un vermut popular. L'alcaldessa de Sant Joan les Fonts és Maria Vidal.
Amb motiu, doncs, d'aquesta finalització de tot aquest treball i d'aquesta adquisició d'aquest parc, que ha quedat ja per tota la gent del municipi pel futur, ens va semblar molt, molt adient des de l'Ajuntament de poder-ho celebrar amb tota la ciutadania que tenia ganes de venir-ho a celebrar nosaltres també. Per tant, aquesta festa que s'ha organitzat és per compartir amb tots i totes les persones que ens vinguin doncs, a diumenge compartir-ho, doncs és per celebrar-ho conjuntament.
Les negociacions per fer efectiva l'adquisició del parc de Can Miquelet de Sant Joan les Fonts van començar la tardor del 2019 amb l'arribada a l'Ajuntament de l'equip de govern actual. Després d'un llarg procés que es va veure frenat amb l'arribada de la pandèmia, finalment es va arribar a un acord d'adquisició superior als 60.000 euros. En aquests terrenys, l'estiu passat ja es va celebrar un festival amb música i activitats que repetirà aquest 2023. Com a gran novetat, és un format que també es vol fer durant aquesta primavera.
Això ho repetim, va anar molt bé i ho ampliem, estem treballant amb un Miquelet Primavera, que també serà com un conjunt d'activitats que coincidiran doncs, amb aquest esclat de la primavera i que també tindran el seu cap de setmana important doncs, amb aquesta celebració, per poder dur a terme ara la primavera doncs, tota una programació que encara ens apropi molt més al Parc de Can Miquelet.
La festa d'inauguració del Parc de Can Miquelet de Sant Joan les Fonts es celebrarà aquest diumenge a partir de les 11 del matí.
Anem a repassar l'actualitat de les comarques de Girona. I començant en successos, l'Audiència de Girona ha jutjat un maltractador reincident acusat d'agredir, violar i amenaçar la parella Sant Hilari Sacalm a la Selva entre el 12 i 30 de gener del 2020. La Fiscalia demana 28 anys i 8 mesos de presó per al processat i l'acusació particular eleva la petició a 34 anys. Segons les acusacions, durant el breu període de convivència, el processat va fer viure un calvari a la víctima, colpejant-la en diverses ocasions i agredint-la sexualment. L'acusat ho nega i atribueix la denúncia a una venjança de la víctima perquè va descobrir que tenia una altra parella. El processat ha dit que les pràctiques sexuals van ser consentides. La defensa demana l'absolució. I més successos de les comarques de Girona. La investigació inicial sobre l'incendi en un pes de Figueres, on va morir un home de 56 anys i una dona va quedar ferida crítica, apunta que podria haver estat accidental, segons ha explicat l'alcaldessa Agnès Lledó, i han confirmat fons del cos dels Mossos d'Esquadra. Els agents de la científica dels Mossos s'han desplaçat fins a l'immoble ubicat al carrer de l'Àngel per prendre imatges i determinar les causes exactes del foc. Lledó ha explicat que el foc, que es va declarar cap a les 10 de la nit, va acumular una gran quantitat de fum i poca flama i que no ha afectat l'estructura de l'edifici.
Eren usuaris de serveis socials, però no tenim informació de pobresa energètica, sinó que més aviat era un tema d'assistència, diguem-ne, perquè hi havia usuari de serveis socials i la víctima de la Fundació Tutelar.
De fet, la resta de veïns del bloc hi van poder tornar poca estona després. I el Consell Comarcal de l'Alt Empordà diu que ja ha ordenat el pagament dels 57.030 euros que devien concepte de beques menjador a 10 escoles. Les AFA dels centres afectats van denunciar aquest dimecres la situació en un comunicat assegurant que l'empresa que feia els serveis ho estava assumint amb recursos propis i que estava en risc. En un comunicat, la consellera comarcal d'Ensenyament, Júlia Gil, ha lamentat la situació i ha dit que la tramitació de l'expedient es va validar el desembre i que en reiterades ocasions va manifestar la necessitat i l'urgència de tramitar l'expedient i els pagaments.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
Obrim ara la carpeta esportiva.
L'esport a Radiolot.
I ho fem amb l'Unió Esportiva Olot, que té una final per tancar la primera volta. L'Olot ha de començar a retallar punts si no vol que la permanència sigui una utopia en la segona part de la temporada. Diumenge té una oportunitat a casa contra el Prat, un rival que també està en zona de descens i que té 7 punts més. Riusenyo tindrà dos centrals més que la setmana passada, Gonzalo Pereira, que torna de l'ascensió, i Lluís Espart fitxat aquest dilluns, informa David Planella.
Com si fos l'última jornada de Lliga, la Unió Esportiva Olot tanca la primera volta amb un partit que es pot considerar una autèntica final, no només perquè els olotins no guanyen des del 29 d'octubre, sinó perquè el rival d'aquesta setmana també es troba en zona de descens i ja té 7 punts més. Una derrota, doncs, tindria conseqüències catastròfiques a la classificació. En canvi, una victòria permetria a l'equip veure una mica de llum al final del túnel. El tècnic és Jonathan Risueño.
Sí, n'hi ha que guanyar. Crec que és un partit on n'hi ha que guanyar sí o sí. Cada vegada queda menys, cada vegada els partits són més importants Crec que, a més, que si guanyem, quitat el primer partit en l'Aragó, seguirem sense perdre en casa i començarem a guanyar, i crec que canviar aquesta dinàmica i ser forts en casa es aproparà a l'objectiu.
I és que el de diumenge serà el primer partit de l'any a casa, tenint en compte que per salvar-se l'Olot hauria de guanyar la meitat dels partits a partir d'ara. És fàcil concloure que la permanència passa per l'estadi municipal. L'equip sap que ha de millorar molt més com a local. Només ha guanyat un partit, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 4.
Estic molt d'acord amb tu. Si nosaltres guanyem tots els partits de casa, estarem salvats, perquè serà pràcticament la meitat dels partits. Comencem el diumenge per la primera final de totes les que van a, o les que vamos a ir teniendo en casa.
Després de 6 partits de Lliga, Jonathan Risueño encara no ha aconseguit cap victòria a la banqueta de l'Olot. La millora del joc, que s'havia vist el mes de desembre, es va veure troncada la setmana passada en un mal partit al camp del Badalona, i ara el valencià espera recuperar les bones sensacions contra el Prat. Un rival, remarca, que sempre competeix, que té bons jugadors i que, per tant, els exigirà molt.
Un rival molt fort, que fora de casa, a més, fa molt fort, molt ben treballat, amb molt bons jugadors. Jo crec que el Prat té un equipàs, i jo crec que el Prat té jugadors molt contrastats en la categoria, que llevan molts anys, i que és un rival molt dur. Jo crec que darrerament, sobretot en els últims 2 anys, estan modificant la seva manera de jugar. Cada vegada les gusta més tenir la bola, però no deixen de ser l'equip ordenat defensivament, rocós.
Per afrontar el partit contra el Prat, Risueño té una bona notícia. Recupera efectius en defensa. A diferència de la setmana passada, podrà comptar amb 2 centrals més, Gonzalo Pereira, que estava sancionat, i Lluís Espar, el de Molló, va arribar dilluns, però diu que està preparat per debutar diumenge. L'última paraula la tindrà l'entrenador.
Sí, jo he entrenat bé, venia d'entrenar a la Nucía a bon nivell, cap problema.
I diu que li ha transmès tot això.
Il·lusió, ganes d'estar aquí, que això és molt important, competitiu. Jo crec que és un noi de la casa que el viu de molt a prop, no? I això és molt important, sobretot en el context on estem i en els partits que tenim que jugar a partir d'ara.
A banda dels centrals, Risueño també té Saidouba al 100%, no va jugar cap minut a Badalona, i sembla que la lesió de Sebas Coris no serà res. L'important Olot-Prat, corresponent a l'última jornada de la primera volta, es disputarà diumenge a 4:45 de la tarda a l'Estadi Municipal. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de 4:45.
I seguim parlant de futbol, i ho fem amb el Bosc de Tosca, que buscarà la segona victòria consecutiva a Torelló. El conjunt groc visita l'equip usonenc aquest dissabte a 4:45 de la tarda, un duel entre 2 ascendits a Primera Catalana i que actualment estan separats per 3 punts a la classificació. L'equip de Jean-Miquel Salavedra i Jordi Boix ve de sumar la primera victòria a casa de la temporada.
Un altre recent ascendit a Primera Catalana, el Torelló, serà el proper rival del Bosc de Tosca, que ve de guanyar contra el Mollet per la mínima a l'últim partit jugat al Municipal de Bosc de Tosca. El Torelló és 9è amb 14 punts, mentre que el conjunt groc ocupa la 13a posició amb 11 punts. Els de Jean-Miquel Salavedra no podran comptar amb Àlex Darnés, sancionat amb 2 partits per la picabaralla que va protagonitzar amb un altre jugador del Mollet a l'últim partit. Tampoc hi serà Ramon Masó per acumulació de targetes grogues. L'entrenador del Bosc de Tosca, Jean-Miquel Salavedra, espera un rival complicat aquest dissabte.
Sí, aquí a prop, un equip que en teoria també acaba de pujar, un equip que ha d'estar en teoria entre nosaltres i intentar anar a treure els 3 punts que vulguis o no ens fan falta.
La gran novetat a la convocatòria és la presència dels jugadors del juvenil A del conjunt groc, Guillem Sadurní i Pau Luengo. El partit es jugarà dissabte a 4:45 de la tarda al Municipal de Torelló.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis.
temps.
Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I parlem ara d'aquests propòsits d'any nou, sobretot el de posar-se bé físicament. Hem tingut amb nosaltres el preparador físic de la Unió Esportiva Olot, Ferran Joan Miquel, que ha esmentat que començar a córrer sense tenir-ne coneixement pot ser molt perillós. En una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió, destaca la importància de deixar reposar el cos i no fer grans esforços. L'inici d'any és un bon moment per proposar-se nous objectius per aconseguir estar bé físicament. És important seguir unes bones pautes per tal que la gent que es vulgui iniciar en aquest món tingui els coneixements necessaris per poder-ho fer sense cap problema. Anar a córrer és l'activitat física que més gent realitza pel simple fet que no es necessita gaire material i et permet mesurar el teu propi ritme. El més important que ha de tenir en compte la gent que comença a córrer i que feia anys que no practicava esport és començar a poc per evitar problemes. Ho explica el preparador físic de la Unió Esportiva Olot i llicenciat en CAFE, Ferran Joan Miquel.
Començar un dia amb un volum determinat, amb una carrera determinada, imaginem-nos el cas de 20 minuts, per exemple, anar a córrer, i si el cos ho tolera bé, doncs el següent dia puc augmentar una mica aquesta càrrega. I quan sabré si el cos ho tolera bé o no? Doncs durant l'exercici físic, que no tinguin cap mena de molèsties, i l'endemà. Perquè el que sol passar a molta gent és que durant l'esforç es nota bé, però l'endemà s'aixeca i ha d'estar una setmana descansant. Llavors hem d'intentar evitar això. I sobretot, respectar el durant i el després.
Tota la gent que a principis d'any es proposa anar a córrer per a posar-se en forma ha de conèixer el seu propi cos. És important que els principiants no realitzin exercici cada dia i que deixin reposar el cos per calibrar la seva resposta. També, segons Joan Miquel, no es pot començar a córrer directament, sinó que és imprescindible escalfar abans d'arrencar.
Ja partint de la intensitat de l'exercici, si portes molt de temps sense fer exercici físic, evidentment el primer que s'ha de fer és caminar. Recordem que són exercicis, són activitats que hi ha impacte i l'impacte al final causa aquest estrès articular, que pot ser que l'endemà ens aixequem doncs, amb alguna petita molèstia. Per tant, si és una persona que porta molt de temps sense fer exercici físic, l'aconsellable primer seria poder anar a caminar i si això ho tolera bé, després anar a córrer. I el fet d'anar a córrer, com hem comentat, de mica en mica.
Posar-se bé físicament és un propòsit de principis d'any que, en molts casos, s'abandona al cap de poc temps. No obstant, la salut física no només s'aconsegueix fent esport, sinó també mantenint una alimentació equilibrada. A més, el preparador físic de l'Olot recomana fer esport durant el matí, que és quan el cos està més disposat. I això és tot de l'informatiu del migdia d'avui divendres, dia 13 de gener de 2023. Recordeu que podeu seguir actualitzats a les nostres xarxes socials, a Instagram, Twitter o Facebook, o també a la nostra pàgina web, tant a radiolot.cat com al Garrotxa Digital. Que passeu un bon dia.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.